La caravana, amb Joan Trias.
47 minuts que passen de les 9 del matí. Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
I a aquesta hora, que ho dèiem, estàvem pendents de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, perquè a aquesta hora ha acabat ja la roda de premsa sobre el Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, primer any que es fa, on s'hi han presentat les 56 entitats beneficiàries d'aquest Fons d'Acció. Unes entitats que anirem coneixent a dia d'avui, però abans, saludem el Magiró a aquesta hora, perquè em sembla que és ni més ni menys que amb el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el senyor Xavier Martínez. Olma.
Exactament, Joan. Ara mateix fa pocs minuts que ha acabat la celebració de l'acte de la resolució de la primera convocatòria del Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Una trobada que hem pogut veure els representants d'aquestes 56 entitats beneficiàries. També hem vist membres de la comissió del FAS, membres del patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família i el cardenal Joan Josep Omeyer, que visor de Barcelona i president nat de la Junta Constructora, que ha pronunciat el discurs de tancament de l'acte ara fa res, fa tan sols uns minuts. Recordem que aquests fons d'acció social de la Junta Constructora de la Sagrada Família destinen 2,3 milions d'euros a impulsar 56 projectes d'entitats socials. Els projectes seleccionats són de diverses tipologies, en trobem de tots tipus. Això sí, hem de destacar la quantitat de projectes que treballen contra la pobresa i l'exclusió social. Els segueixen els projectes que treballen en la salut i l'autonomia personal i després trobaríem tots els projectes que se centren en infància, en adolescència, joventut, així com també en la vellesa, i finalment trobem els projectes socials que vetllen pels refugiats. Un acte on s'han presentat algunes novetats que a continuació ens desvetllarà el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez. Molt bon dia, Xavier.
Molt bon dia.
I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Primer de tot, li he de preguntar com valora l'acte que acaba de fer.
Doncs amb molta satisfacció, la veritat. És la culminació d'un projecte que va néixer fa 9 mesos i la veritat és que les entitats han acollit d'una manera molt important el que és el Fons d'Acció Social de la Sagrada Família en aquesta primera convocatòria. Per tant, estem molt satisfets dels resultats i de com ha anat l'acte d'avui.
Ara ho comentava, Xavier, hi ha hagut moltíssima participació, més de 600 projectes que s'han presentat en aquests fons d'acció social. Al final n'heu seleccionat 56. En què us heu fixat per seleccionar aquests projectes, Xavier?
Doncs mira, la veritat és que ha estat per sobre les nostres expectatives. Sabem de les necessitats que hi ha avui en dia a la societat, dels col·lectius vulnerables que necessiten aquests recursos, però no ens esperaven aquesta acollida i aquesta gran rebuda que ha tingut el Fons d'Acció Social de la Sagrada Família. Ha estat molt repartit, no tan sols a la ciutat de Barcelona, sinó en tot l'àmbit de l'Arxidiòcesi de Barcelona, amb més de 21 municipis que ha tingut algun projecte beneficiari del fons, i han sigut moltes els aspectes que ens hem fixat per triar, que no ha sigut fàcil per la gran qualitat de les propostes presentades. No? Hi ha una part que és molt més objectiva, que és la part tècnica. Diguéssim, hi ha uns paràmetres ja prefixats en el qual s'han anat puntuant amb uns avaluadors independents que han pogut objectivar, diguéssim, aquesta puntuació, i després el patronat de la Junta, que ha fet de jurat, doncs aportant també una puntuació en els projectes, on hem intentat doncs diversificar en àmbits geogràfics, diversificar en els diferents àmbits, diversificar les diferents realitats de les entitats, etc. No? Per tant, ha sigut un procés complex, ha sigut el primer cop que l'hem fet, però estem realment satisfets i hem après molt. Per tant, creiem i entenem que la propera convocatòria ho farem encara millor.
Ara justament ho deia, crec que ja ho podem explicar, és la primera convocatòria, la següent té la voluntat de que sigui molt millor, perquè hi haurà una següent convocatòria i es doblarà el pressupost.
I tant, el Fons d'Acció Social va néixer amb caràcter permanent. Això vol dir que tindrà una continuïtat en els propers anys. de manera que la seva dotació serà incrementada de forma proporcional al, diguéssim, a l'acabament de les obres de la Sagrada Família. Anirem alliberant recursos de l'obra, perquè aquesta s'està finalitzant, per destinar-los al Fons d'Acció Social. La segona convocatòria, que serà el 2024 i que pretenem que aquest, durant aquest any ja es puguin presentar els projectes, té una dotació de 3,5 milions d'euros, que és un 50% més de la dotació del 2023. Per tant, és una bona notícia. Les entitats han acollit aquesta notícia de bon grat i la veritat és que nosaltres continuem amb la línia que ens vam marcar fa 9 mesos i el 2024 encara serà una convocatòria millor que la del 23.
Llavors, pel que he entès, les entitats que es vulguin presentar en la següent convocatòria durant aquest any s'hi podran presentar, oi?
Exacte. Ara estem redactant el plec de bases que regirà aquesta nova convocatòria. En aquest plec incorporarem doncs, aquelles millores que hem detectat que són necessàries introduir, fruit de l'experiència d'aquesta primera convocatòria i fruit dels suggeriments que ens han fet les entitats que ens han acompanyat en aquest procés. No? Per tant, el plec de bases el llançarem en els propers mesos, informarem puntualment a totes les entitats pels canals habituals i per xarxes doncs, de l'obertura d'aquesta convocatòria perquè encara es presentin més entitats.
Encara més participació, recordem que aquest any hi ha hagut més de 600 projectes presentats, a veure per la següent convocatòria. Seleccionats seran més o menys els mateixos, 56, o entenc que s'incrementa la dotació econòmica i podran haver més projectes seleccionats?
La idea és que incrementar el nombre d'entitats seleccionades. Crec que el fons s'ha de viralitzar, no? S'ha de estendre els seus tentacles per tot el territori de l'Arxidiòcesi de Barcelona i quan més entitats siguin beneficiàries, molt millor. Per tant, es prioritzarà, diguéssim, el nombre d'entitats i de projectes seleccionats en la propera convocatòria i esperem una xifra desitjable arribar als 100 projectes.
Esperem que sí. Xavier Martínez, deixa'm preguntar-li, tots aquests beneficis dels fons d'acció social, com creu que es veuran traduïts en la vida, en el dia a dia de les persones?
Doncs jo crec que la labor que estan fent les entitats del tercer sector en tots els àmbits que hem treballat, no? De la infància, la pobresa, la salut, la immigració i tots els, diguéssim, aquests àmbits tenen molts usuaris i per tant aquestes entitats s'encarregaran de fer arribar aquests ajuts a aquestes persones que finalment ho fem per això, és a dir, l'entitat és l'intermediari, no? Diguéssim que amb els seus projectes doncs, capten quines són les necessitats dels barris, de les ciutats, dels municipis i llavors a través d'elles canalitzem aquests ajuts, no? I per tant estem convençuts de que amb els ajuts que hem donat doncs, aquests diners arribaran a molta gent, no?
Tant de bo, Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Moltíssimes gràcies per atendre'ns just en acabar aquest acte de presentació, per moltes més línies d'ajuts, per molts més anys, per moltes més participació i perquè pugueu continuar ajudant a totes aquestes entitats i persones que realment ho necessiten. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Estel.
Perfecte, aquesta és la nostra voluntat i us esperem l'any que ve.
Gràcies, Olma. Fins ara.
Fins ara.
De seguida tornem a connectar amb Olma Giró i amb alguns dels protagonistes d'un dia com avui. Recordem, 2,3 milions, aquesta és la dotació que ha posat la Sagrada Família pel Fons d'Acció Social de la Junta Constructora, que ha beneficiat així 56 entitats beneficiàries. I ara escoltàvem amb veu de Xavier Martínez, director general de Junta Constructora precisament de la Sagrada Família, que l'any vinent, aquesta segona edició, tindrà més entitats beneficiàries, per tant, la dotació que incrementarà per més entitats. El que volem fer ara, Rafa, sí, és conèixer algunes d'aquestes entitats beneficiàries, com per exemple Acció Solidària contra l'Atur.
Ara de seguida t'explico, però deixa'm recordar una cosa, perquè a part de tots els oients que s'estan escoltant i que s'estan assabentant d'aquesta activitat i aquesta presentació d'avui, si sou una entitat, si ens esteu escoltant com a entitat i no us ha arribat o no heu participat en l'edició d'aquest any, ja us podeu apuntar per la
sí,
que ve.
Sí, sí,
hi ha un
sí.
formulari que trobareu molt fàcilment a la pàgina web de la Sagrada Família, on deixar les dades per tenir més informació. Allà deixeu les vostres dades com a entitat, com a fundació, com a associació, com a fundació, i es posen en contacte amb vosaltres i us informen del que necessiten per després avaluar doncs, si podeu ser beneficiaris d'aquests fons o no.
De fet, m'agrada molt escoltar en paraules de Xavier Martínez precisament recalcar la importància no, del tercer sector i de com reverteix la feinada d'aquestes entitats a la nostra societat.
Sí, ara entrem en el sentit, perquè són
sí,
moltíssimes.
Sí, de seguida us comentem algunes.
De seguida entrem, però jo quan ens va arribar aquest acte i ens van dir farem una mica d'especial i enviarem a l'Olma, vaig pensar, déu-n'hi-do, perquè la Sagrada Família, que al final necessita molts calés per ser construïda i sabem que és difícil perquè tot és mitjançant doncs, les donacions, etc. Doncs jo crec que aquesta iniciativa és fantàstica i parla molt de la natura de la Sagrada Família, que més enllà de la seva bellesa doncs és un temple expiatori que evangelitza no? amb la bellesa, amb l'estètica. I d'aquesta manera també es posa al servei de qui més ho necessiten perquè tot plegat està ben lligat.
Ara ho dèiem, 56 entitats beneficiàries. Comencem a destacar algunes d'elles Acció Solidària contra l'Atur.
Per exemple, aquesta associació que tu deies, Solidària contra l'Atur, es dedica, el nom està prou ben explicat, però a promoure l'ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat. Una de les situacions més complicades per a les persones en situació de vulnerabilitat és trobar feina, moltes vegades perquè no tenen una situació regularitzada o perquè no tenen els estudis adients o no saben per on començar a buscar. Doncs aquesta entitat ofereix suport econòmic a projectes, per exemple, d'autoocupació, formació professional i emprenedoria, que això és un nivell, però evidentment el que fan és acompanyar persones, que d'altra manera ho tindríem molt complicat, formar-les, acompanyar-les perquè puguin arribar a tenir una feina digna. Per exemple, et puc destacar que han finançat més de, atenció, 2.500 projectes que han creat llocs de treball i han ajudat a persones a sortir de l'atur, evidentment millorant les seves perspectives laborals i de vida, perquè al final moltes coses van lligades en la vulnerabilitat. Una d'elles és no tenir feina i aquesta entitat, Acció Solidària contra l'Atur, doncs, tracta d'ajudar-los i amb aquest impuls econòmic que ara rebran doncs, ho tindran una mica més fàcil.
I anem cap a una segona. AIS, Ajuda a la Infància Sense Recursos.
Home, què t'he de dir? Surten moltes notícies, Joan, de que a casa nostra hi ha molts infants que tenen moltes dificultats i que estan en la inclusió social o que són vulnerables, cosa que sempre ens sorprèn molt, no? Perquè sembla que aquestes dades hagin de ser d'altres països. Doncs no, a casa nostra passa i molt i aquesta entitat, AIS, Ajuda a la Infància Sense Recursos, se centra en això, en proporcionar suport a infants que tenen totes aquestes dificultats a través de programes educatius, dosi, suport emocional, de manera integral. Organitzen activitats extraescolars, colònies, serveis de reforç escolar i al final fan que els nens se sentin acompanyats i part de totes aquestes activitats que posen en marxa. Per exemple, han aconseguit millorar el rendiment acadèmic i el benestar emocional, que també tot va lligat, de molts infants en aquesta situació, oferint-los oportunitats de lleure i oportunitats d'aprenentatge.
De seguida us destaquem alguna entitat més. El que fem ara és anar a publicitat i de seguida seguim saludant Olma Giró amb alguns dels seus protagonistes.
Ràdio Estel. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho financen tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
I si ets autònom, aprofita un 10% extra i finançament sense interessos fins al 30 de juliol.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família.
els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
Tres minuts que passen de les 10 del matí i avui estem fent aquesta hora d'especial des de la Sagrada Família, on hi tenim Olma Giró. El motiu? Doncs aquesta roda de premsa sobre els fons d'acció social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, on s'hi han presentat fins a 56 entitats beneficiàries de les més de 650 que s'han presentat per aconseguir dotacions pels seus propis projectes. Unes dotacions que van més enllà dels 2,3 milions d'euros, Rafa. I associacions, entitats que s'han presentat i que estem destacant a dia d'avui, a punt de saludar Olma Giró des de la Sagrada Família amb més protagonistes, però de moment anem coneixent algunes d'aquestes entitats, com l'associació Centre Obert Euregràcia.
Sí, hem de dir que són tantíssimes que no ens donarà temps a repassar-les totes, evidentment, però us feu una idea. Aquesta associació, el Centre Obert Euregràcia, continua amb la línia de l'ajuda infantil i ofereix un espai d'acollida i suport per a infants i adolescents en situació de risc social al barri de Gràcia. Proporcionen activitats de reforç escolar, lleure educatiu i acompanyament personalitzat, és a dir, mira per les persones, pels nens, per les nenes, amb la seva situació concreta. Han ajudat a molts infants i joves a millorar el seu rendiment acadèmic i a desenvolupar habilitats socials i emocionals en un entorn segur i acollidor, que moltes vegades no és tan fàcil.
Absolutament. I encara més com l'Associació Cultural Barri Poblet de Barcelona.
Mira, cultura, ja sabem que aquí a la caravana la defensem a capa i espasa. L'Associació Cultural Barri Poblet treballa per dinamitzar la vida cultural i social del barri, aquest barri, evidentment, de Poblet, a Barcelona. Organitzen esdeveniments culturals, activitats comunitàries i tallers per a totes les edats, és a dir, apropen la cultura i l'activitat més quotidiana a totes les persones d'aquest barri. Han fomentat la participació veïnal, han fet comunitat, també la cohesió social mitjançant activitats culturals i lúdiques que doncs, revitalitzen un barri com aquest, el barri del Poblet de Barcelona.
5 minuts que passen de les 10 del matí. I aquesta hora que tornem a saludar Olma Giró des de la Basílica de la Sagrada Família, perquè em sembla que està aquesta hora amb dos dels protagonistes molt especials d'una jornada com la d'avui, Olma.
Exactament, Joan. Ara mateix, doncs, com dèiem, acaba d'acabar fa pocs minuts la celebració de l'acte de la resolució de la primera convocatòria dels Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, i entre nosaltres tenim a dos dels grans protagonistes. En primer lloc, arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cardenal, li faré la mateixa pregunta que la persona que ens respondrà a continuació.
Pots fer una altra també, si vols.
Ah, si vostè em deixa, faig les que vulgui.
Una diferent, vull dir una diferent.
Cardenal, com valora la primera convocatòria d'aquest Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família?
Nosaltres, el patronat, hem exprimit d'alguna manera l'esperit d'Antoni Gaudí, perquè aquí estem treballant per la construcció de la Basílica de la Sagrada Família. Antoni Gaudí va pensar que la Sagrada Família tenia que ser un element important per a donar gràcies a Déu per la creació i pel misteri de la redenció, que és Jesucrist. I per això va construir aquesta església o basílica on el missatge de Jesús està fora i a l'interior la grandesa de Déu, de la transcendència que ens porta vers Déu, la Trinitat, al cel. I aquest joc d'entre Evangeli i Transcendència al Cel és molt de Gaudí. Gaudí era un home molt contemplatiu, enamorat de Jesucrist, i ho he dit també aquí, ens presidia la creu de Jesucrist, aquesta celebració, que presideix sempre l'Eucaristia, damunt de l'altar està la creu. Però aleshores, quan ell treballava i construïa la basílica, va pensar que els treballadors eren pobres i necessitaven aliments i necessitaven diners per millorar la condició social de la seva vida. I amb els seus fills, que no podien anar a l'escola, i va construir també una escola. Menjar, viure i l'educació, perquè per construir homes i dones de futur. A mi me sembla tan bonic perquè és l'Evangeli. El que fareu a un dels més petits m'ho feu a mi. I la Junta Constructora ha pensat que aleshores, al mateix temps que construïm la basílica, no podem oblidar tots els que treballen pels més pobres, perquè era l'esperit de Gaudí i era l'esperit i és l'esperit de l'Evangeli. I això és el que hem volgut fer, dotar d'una ajuda a tantes entitats d'inspiració cristiana que treballen també a la diòcesi, ajudar-los en les seves necessitats. Quan treballen en joves, la Pereta Res, o treballen per la vida, Provida, o treballen en gent que no té sostre, ajudar-los. Tantes entitats, jo crec que és magnífic i estic molt content de mostrar això també a la societat, perquè d'alguna manera tots els cristians tenim aquesta doble visió i aquest doble treball. Jesucrist, el missatge de salvació, i els pobres. Allí el trobem també, a Jesucrist. Lluar a Déu a l'Església i aleshores, quan acabem la missa, aneu-vos-en en pau. Aneu a treballar i mostrar tot el que heu viscut aquí dintre.
Cardenal, com que m'ha deixat, li faré una altra pregunta. I és que
Sol una més.
Com creu que aquests fons d'acció social es veuran traduïts en el dia a dia de les persones beneficiàries? En què canviarà el seu dia a dia?
Home, són els protagonistes. Nosaltres no anem a donar una ajuda i els altres són beneficiaris, sinó que ells siguin també protagonistes del seu propi desenvolupament. I això és el que estem fent nosaltres. Sempre treballar pels pobres i amb els pobres. I són ells els protagonistes del seu desenvolupament, que això és molt important. I això és el que estan fent aquestes obres socials que hem premiat aquest matí.
Arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
I l'altre protagonista que dèiem, estem envoltats de dos protagonistes de la jornada d'avui, és ni més ni menys que el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el senyor Esteve Camps. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia i gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració.
Miri, Esteve, li faré la mateixa pregunta que el cardenal, si em deixa, i és que com valora la primera convocatòria dels fons d'acció social de la Junta Constructora de la Sagrada Família que acabeu de presentar?
Jo crec que es té valorat molt positivament. Pensem que aquesta decisió no és que abans no es pensés amb els pobres, sinó que ara estem a la recta final de la construcció de la basílica. Si llavors ja, després de 130 anys treballant per la construcció i que és possible gràcies al suport dels ciutadans de Barcelona i dels visitants, era el moment adient de fer un retrocés a la pròpia societat. Llavors el patronat el que va dir és, ara que estem a la recta final, doncs cada any quan hi hagi superàvit vam assignar un tant per cent per destinar-lo a retorn a la ciutat de Barcelona dintre del terreny de l'arxidiòcesi de Barcelona. I aquest és el motiu d'aquesta quantitat, 2.300.000, que correspon al 2,5% del superàvit de l'exercici anterior que hem tancat. Com ho preveiem pel futur? Doncs pel futur, si es manté el nivell d'ingressos, perquè l'única font d'ingressos que té el patronat són el turisme, doncs si el nivell d'ingressos es manté, doncs l'any que ve, en vez del 2,5%, serà el 5%. Però sovint s'incrementa la participació, es pot incrementar la participació o també es pot incrementar la dotació a les entitats que hi participin. I així successivament fins que arribem al final de la construcció de la basílica i llavors anirem incrementant aquesta aportació del retrocés per realitzar el que ha dit el senyor cardenal, que és la missió que ens havia traspassat Antoni Gaudí.
Doncs esperem que aquests fons d'acció social no hagin fet més que començar, que cada any se'n puguin beneficiar més entitats i que per moltes més convocatòries. Senyor Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies de debò per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració un cop més.
Gràcies, Olma, i de seguida anem comentant amb altres protagonistes, com són, evidentment, avui les entitats. Paraules escoltades en directe des de Ràdio Estel, les del cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha donat aquesta visió gaudiniana, deia, de tot plegat, al mateix temps que construïm, deia el senyor cardenal, la Basílica de la Sagrada Família, cal ajudar també els més pobres i més necessitats, i també escoltàvem les paraules del president delegat de la Junta Constructora de la Fundació Sagrada Família, el senyor Esteve Camps, que deia que si es manté amb mateixes paraules que escoltàvem també de Xavier Martínez, si es manté el nivell d'ingressos, en comptes del 2,5%, serà el 5,5% el pressupost per aquesta dotació que ha beneficiat fins a 56 entitats enguany i que evidentment els propers anys podria beneficiar fins a moltes més d'aquestes entitats. Seguim valorant i explicant-vos algunes d'aquestes entitats, Rafa, que avui, doncs, més contentes no poden estar per aquesta dotació de la Sagrada Família, com per exemple la SIC, l'Associació d'Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya.
Doncs, evidentment, totes aquestes entitats, ja amb el nom, donen molta informació d'on posen els seus esforços, però aquesta concretament, doncs, donen suport a infants amb cardiopaties congènites i, evidentment, també a les seves famílies que passen per aquest drama, per aquest problema, la malaltia d'un fill, sigui com sigui, sempre és doncs molt dolorosa per al propi nen i per la família. Per tant, aquesta associació proporciona també atenció psicològica, orientació mèdica i activitats de lleure adaptades per les seves circumstàncies. Han millorat la qualitat de vida de molts infants. La Olma li preguntava al cardenal què suposarà per a aquestes entitats, doncs, continuar fent aquesta tasca espectacular, com per exemple, en aquest cas, millorar la qualitat de vida de molts infants amb problemes cardíacs, i també han proporcionat aquest suport fonamental per les seves famílies.
I anem a la sisena de les entitats, l'Associació de Lleure i Esport. Com quedem?
Doncs mira, ha d'haver de tot, evidentment. És una organització que fa activitats de lleure i esport per a infants i joves, especialment aquells amb discapacitats. És interessant en aquest sentit. Ofereixen colònies, activitats esportives, tallers inclusius, i com a fites destacades, doncs, podem dir que han promogut la inclusió social, el desenvolupament personal de molts infants i joves amb aquestes discapacitats, oferint-los espais on poder gaudir i créixer en igualtat de condicions, que no és tan fàcil. Sabem que vivim en una societat que no està adaptada, que no pensa en tothom. En aquest sentit, hi ha associacions com aquesta, Lleure i Esport, com que dem, que sí que es preocupa i que tindran aquest suport també de part de la Sagrada Família.
I encara una altra d'aquestes 56 entitats beneficiàries, la setena que us destaquem un dia com avui, que ara ens ho deies, Rafa, hi ha entitats de tot i totes tenen una feinada que val la pena posar sobre la taula, com ho estem fent ara. Però hi ha algunes que a mi personalment em crida molt l'atenció, la feinada que fan, com per exemple, mira, la desconeixia, Associació Descabellades.
Imagina't, perquè clar, evidentment, tots tenim al cap certes col·lectius que pateixen molt, vulnerables, però en aquest cas aquesta associació treballa per donar suport a dones que pateixen alopècia, que pot ser per diferents motius, evidentment, i això és molt dolorós, perquè no estem acostumats, perquè a aquestes persones els hi toca molt, no?, la seva personalitat, la seva autoestima, i des de Descabellades ofereixen espais de trobada, suport emocional, campanyes de sensibilització sobre aquesta condició, i han aconseguit crear una comunitat de suport on les dones poden compartir les seves experiències, i han impulsat diverses campanyes de conscienciació per trencar l'estigma associada a l'alopècia.
I us destaquem dues entitats més, i de seguida anem a publicitat i pendents de saludar Olma Giró amb alguns dels protagonistes que encara hi són per la Sagrada Família. Una és l'Associació Educativa Ítaca.
Sí, l'Associació Educativa Ítaca es dedica a l'atenció i suport a infants, joves i famílies en risc d'exclusió social, concretament en l'àmbit de l'Hospitalet de Llobregat. Ofereixen serveis de reforç escolar, activitats de lleure, acompanyament socioeducatiu, i han aconseguit, evidentment, amb la seva tasca espectacular, millorar els resultats acadèmics i les habilitats socials de molts infants i joves, així com proporcionar suport integral a les famílies per afavorir la seva inclusió social. Pensem una cosa, és a dir, quan parlem de famílies desfavorides, vulnerables, Jo no sé la gent quin mapa mental es fa, però són famílies que tenen moltíssimes dificultats per conciliar vida familiar, per atendre bé els seus fills, per trobar feina. Hi ha una desestructuració molt gran. Quan arriben aquestes entitats, com l'Associació Educativa Itaca, comencen des de molt a baix a anar, doncs, recossint, ajudant-los a endreçar aquestes vides que moltes vegades, per circumstàncies de la vida, doncs estan molt desendreçades i pateixen molt aquestes famílies.
I encara una altra, l'Associació Obra Social Sanitària Cor de Maria.
Tornem a l'àmbit sanitari, que és tan important. Estem adonant de la quantitat d'àmbits en què poden haver acció social i acció solidària. Aquesta associació, concretament Obra Social Sanitària Cor de Maria, es dedica a proporcionar assistència social i sanitària a persones, doncs, també vulnerables, serveis mèdics, suport psicosocial, ajudes per a necessitats bàsiques, ajuden, donen suport a nombroses persones a accedir a serveis mèdics essencials, perquè moltes persones no hi poden, o sigui, hi ha un escalafó social tan baix que és complicat que accedeixen a certs serveis mèdics essencials, i des d'aquesta entitat, per exemple, i d'altres, els hi ajuden. I han proporcionat un suport crucial a persones sense recursos, millorant, evidentment, la seva qualitat de vida de manera substancial.
Doncs ho dèiem, aquestes són algunes de les 56 entitats beneficiàries d'aquest Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, dotat amb més de 2,3 milions d'euros. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tornem cap a la Sagrada Família.
Radio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar. 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia, l'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
Vint minuts que passen de les 10 del matí i avui us estem oferint des de Ràdio Estel aquesta hora d'especial des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb connexions amb Olma Giró. Nosaltres des d'aquí a l'estudi de Ràdio Estel, perquè hem pogut seguir amb Olma Giró aquesta roda de premsa sobre els fons d'acció social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, els primers fons d'acció social que han beneficiat ni més ni menys que 56 entitats dels més de 650 projectes d'acció social que s'hi han presentat, amb una dotació de 2,3 milions d'euros. I em sembla que a aquesta hora podem seguir saludant Olma Giró, perquè hi és amb alguns dels protagonistes i, per tant, amb algunes d'aquestes entitats protagonistes en el dia d'avui. Olma.
Exactament, Joan. Com deies, estem amb alguns dels protagonistes, que són les entitats beneficiàries d'aquest Fons d'Acció Social. Llavors, podríem dir que durant el matí hem anat parlant doncs, de què és el Fons d'Acció Social, per què és important, com es veurà traduït en els ciutadans, dels 650 projectes d'acció social que s'hi han presentat, finalment n'han estat seleccionats 56, i ara el que farem serà una tanda per conèixer 3 d'aquests 56 projectes seleccionats, i comencem pel projecte Xarxa d'Hospitalitat. És un projecte de la Fundació Migra Studium, una fundació que acull, que dona atenció social i jurídica, que acompanya i que obre les portes a persones refugiades i a migrants més vulnerables. I a aquesta hora nosaltres que podem saludar a Maria del Carmen de la Fuente. Ella és la directora de Migra Studium. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I la pregunta que ve a continuació, Maria del Carmen, és com valora ser un d'aquests 56 projectes seleccionats per al primer Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família?
Doncs ho valorem amb molt agraïment per saber que el nostre projecte ha estat ben valorat. No? Entenem que al final els recursos no són il·limitats i s'han de repartir, i en aquest cas doncs, ha tocat a Migra Studium rebre aquest reconeixement, sabent que totes les altres entitats segurament que s'han presentat podien haver estat, no?, objecte d'aquest finançament.
I el vostre projecte seleccionat és el que ara comentàvem, Xarxa d'Hospitalitat. Què és aquest projecte? Què es fa des d'aquest projecte?
Doncs és un, com el seu nom indica, és una xarxa que està, la composen famílies, comunitats religioses i també alguns espais residencials que té la Fundació Migra Studium, i que té per objectiu acollir i acompanyar a persones migrants que es troben en situació a l'entrada de la xarxa, normalment de sense llarisme, i aleshores acompanyem aquestes persones perquè puguin fer el seu procés d'arrelament social, perquè puguin obtenir la seva documentació, el permís de residència i de treball, i puguin projectar una vida autònoma i independent fent allò que, no, que desitgen.
Perquè els nostres oients que ara ens estan escoltant se'n facin una idea, quanta gent aproximadament s'hi acull en aquest projecte de Xarxa d'Hospitalitat de Migra Studium?
Doncs persones acollides, persones migrants que es troben en situació de sense llar o abocades al sense llarisme, n'acollim 40 a l'any, més o menys, i després tenim tota la xarxa, no?, que també és un element molt important d'aquest projecte, la xarxa de famílies, voluntariat, comunitats, que sostenen aquest acompanyament i que són un centenar.
Llavors, aquest Fons d'Acció Social que ara rebreu com a entitat i per aquest projecte, com creu que canviarà el dia a dia d'aquestes persones que ara que ens comentaves que s'acullen al projecte Xarxa d'Hospitalitat?
Sí. Doncs el projecte de la Xarxa d'Hospitalitat canvia el dia a dia de les persones perquè garanteix d'entrada, no?, unes necessitats bàsiques que no estarien cobertes, i a més, no?, intenta generar tota una sèrie de vincles, relacions que ajuden a que la persona pugui projectar-se cap al futur. No? Aleshores creiem que és un canvi substancial en la vida de les persones que poden, no?, participar d'aquesta xarxa.
Ara, en l'acte que ha acabat fa una estona, s'ha comentat que de cara a l'any que ve es tornarà a presentar una altra tanda, diguem-ne, de Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, una segona convocatòria, aquesta és la primera. Teniu pensat tornar-vos-hi a presentar?
Sí, tenim pensat tornar-nos-hi a presentar, segurament amb algun altre dels projectes que fem a la Fundació Migra Studium, que intentem tirar endavant i pel qual necessitem finançament, no?, que és una qüestió que normalment ens preocupa.
Maria del Carmen de la Fuente, directora de Migra Studium pel projecte Xarxa d'Hospitalitat, que ha sigut un d'aquests 56 seleccionats pels Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Eren paraules aquestes, Maria del Carmen de la Fuente, directora de Migra Studium pel projecte Xarxa d'Hospitalitat. Ella doncs es mostrava molt agraïda per aquest reconeixement i catalogava aquesta entitat i aquest projecte com una xarxa composta per famílies i entitats religioses per acompanyar persones migrants sense llar i que projecten una vida autònoma i independent. 40 persones acollides durant l'any. Aquesta és la xifra que ens donava Maria del Carmen de la Fuente. i deia que aquesta dotació evidentment canviarà el dia a dia de les persones necessitades amb molts més recursos i que es tornaran a presentar en la segona edició, que ja ens deia el senyor Esteve Camps, també ens ho deia Xavier Martínez, que s'hi presentaran més entitats amb més dotació econòmica i per tant s'hi presentarà també Migrastudium per presentar-hi també més projectes. Olma, em sembla que tens a aquesta hora també altres protagonistes.
Sí, Joan, ara continuem coneixent a aquesta hora més projectes socials seleccionats. Ara parlem del projecte Beneficia't de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Aquest és un projecte que s'encarrega de detectar i d'acompanyar persones grans del barri de Ciutat Vella de Barcelona amb un objectiu molt clar: combatre la soledat no volguda. I a aquesta hora nosaltres podem saludar en Jaume Castro, que és el responsable de la comunitat Sant Egidi a Barcelona. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat d'estar amb vosaltres i amb tots els oients.
Suposo que des de la comunitat Sant Egidi esteu contents de ser un d'aquests 56, una de les 56 entitats beneficiàries d'aquest Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família.
Certament, estem molt contents, agraïts a la Fundació de la Sagrada Família per aquesta iniciativa i també perquè ens sembla, com s'ha explicat, que és un moment històric, no? Perquè la Sagrada Família comença un nou itinerari d'acció social que es preveu doncs, que continuï per molts anys.
Que així sigui. Jaume Castro, el projecte en aquest cas seleccionat de la vostra entitat és el Beneficia't, amb l'objectiu de combatre la soledat no volguda. Explica'ns ben bé què feu des d'aquest projecte.
Sí, em sembla que és molt clar que en aquest moment la soledat és una gran epidèmia, és una epidèmia transversal que toca tota la societat, però d'una manera molt especial toca la vida dels ancians. I això ho fa amb conseqüències per la seva vida i que fa que moltes vegades no puguin elegir d'una manera doncs, lliure el fet de poder quedar-se a casa com desitgen. L'objectiu d'aquest projecte és el de detectar, primer detectar persones que viuen soles, que tindrien necessitat d'un acompanyament i evidentment després fer-ho doncs, gràcies a tota la xarxa doncs, d'amistat i solidaritat que la comunitat té a Barcelona.
Creu que la gent, la societat en general, és prou conscient del problema de que hi ha moltíssimes persones en situació de soledat no volguda?
Jo penso que és un tema que està emergint, perquè el món dels ancians és com un gran continent que està emergint en els últims anys i que creixerà. I darrere d'aquesta realitat, que és una realitat que hem de viure sempre amb molta esperança, donant sentit als últims anys de la vida, no amb la idea, com diu el Papa Francesc, de descartar les persones ancianes, sinó que tenen una gran potencialitat i possibilitats, hi ha dificultats. I una d'elles és l'isolament i una d'elles és romandre, diguéssim, tancats en el seu petit món. En aquest sentit, hem de construir doncs, xarxes de solidaritat, d'amistat, vincles intergeneracionals per fer possible que aquest aïllament no s'esdevingui.
Quanta gent s'acull en el projecte Beneficia't?
Bé, en aquest projecte que està pensat a Ciutat Vella, una realitat és la realitat actual de seguiment de més de 200 ancians a les cases i que evidentment el que vol aquest projecte és arribar a molts més. I sobretot doncs, detectar aquells ancians que viuen en una situació doncs, de més dificultat i amb voluntat i necessitat doncs, de vincular-se amb una realitat.
I més enllà del projecte Beneficia't i de totes les persones que ajuda, la comunitat de Sant Egidi a Barcelona quina tasca fa?
Bé, la comunitat de Sant Egidi, diguéssim, a Barcelona es mou en diferents àmbits. El nostre somni és de construir una ciutat del conviure, en el que ningú quedi al marge. I malauradament a la nostra ciutat es queden al marge les persones sense sostre, es queden al marge moltes persones ancianes, molts immigrants que no són acollits, i la comunitat de Sant Egidi, a través d'un vincle d'amistat personal, el que prova és de reintegrar a la vida de la ciutat aquestes persones a través de l'amistat, a través d'un contacte personal. Això és el servei fonamental que Sant Egidi fa a la nostra ciutat. Somiar i construir una ciutat-comunitat on tothom s'hi pugui aplegar.
Que bonic això, Jaume. I ara li faré la mateixa pregunta que la Maria del Carmen de la Fuente, que de Migrastudium. Teniu pensat des de la comunitat Sant Egidi tornar-vos a presentar la següent convocatòria de fons d'acció social?
És una pregunta molt senzilla perquè d'idees en tenim moltes. Evidentment no tot es fa sent beneficiaris de projectes, però ajuden molt. El més important, evidentment, és el treball de conscienciació, és el treball personal que fan centenars de voluntaris amb el seu temps gratuït, amb la seva solidaritat envers els altres, però certament aquests ajuts són fonamentals per articular, per organitzar l'esperança i la solidaritat.
Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona, moltíssimes gràcies de debò per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres i a tots els oients. Bon dia.
Escoltàvem ara les paraules de Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona, per parlar d'aquest projecte Beneficia't, que precisament també s'ha beneficiat d'aquesta dotació econòmica, com les altres 55 entitats més. En fi, Jaume Castro, que ens destacava que estaven contents i agraïts a la Fundació de la Sagrada Família d'aquest moment històric, ha assenyalat, per a aquest nou itinerari social, deia, de la Sagrada Família, que durà molts anys. A què es dedica l'entitat i la comunitat de Sant Egidi i, més estretament, en el seu projecte Beneficia't? Doncs fàcil, a la lluita contra la soledat a la gent gran, sobretot. Per tant, l'objectiu, detectar persones que viuen soles de forma no volguda i posar-hi solucions sobre la taula. Deia, a més, Jaume Castro que la seva voluntat és la de construir una ciutat del conviure sense que ningú en quedi al marge. Deia que ara molta gent hi queda al marge, Rafa, persones sense llar, persones amb necessitats bàsiques que no hi arribin.
Bueno, és que ja sabem qual és la nostra realitat, és així. I la comunitat de Sant Egidi, gran amiga d'aquesta casa, sí, per cert, fa una tasca espectacular amb moltíssima implicació, sempre amb una mirada doncs molt caritativa, molt, molt conscient, no?, de la realitat. Ella ha dit, doncs hi ha moltes realitats a la ciutat i cal tenir-les present, i ells ho fan, evidentment, i ara amb aquest impuls doncs els hi serà una mica més fàcil.
I encara va, que seguim cap a la Sagrada Família, perquè em sembla que l'Olma segueix amb alguns dels protagonistes d'un dia com avui, Olma.
Exactament, ara continuem parlant amb els protagonistes d'aquesta jornada i en aquest cas el coneixerem, descobrirem el que fan des de la Fundació Acollida i Esperança, una de les 56 seleccionades, en concret pel seu projecte SOPS, que ofereix servei odontològic per a pacients socials. I a aquesta hora nosaltres podem saludar el director general d'aquesta fundació, Fernando Díaz. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, Fernando, com valora des de l'associació ser un d'aquests 56 projectes seleccionats als fons d'acció social que se n'han presentat, recordem, més de 600?
És un orgull perquè és la primera convocatòria, és un regal que la Sagrada Família fa a la ciutadania, hi ha gent que vivim en aquesta arquidiòcesi, i per nosaltres és una satisfacció poder entrar en aquests fons socials i haver finançat en part aquest projecte.
N'he fet 5 cèntims ara al principi, he comentat, projecte SOPS, servei odontològic per a pacients socials. Ben bé, què feu?
Doncs tenim una consulta de dentista per persones en situació d'exclusió social. Al final, anar al dentista és molt car, anar al dentista també implica a vegades les persones en situació d'exclusió social que han viscut unes vides molt difícils, tenen una salut bucodental molt, molt dolenta i el sistema públic no cobreix aquesta cartera de serveis. Nosaltres oferim un servei d'odontologia bàsica que permet que les persones recuperin la salut bucodental, que al final molta gent, lliurem al voltant de 300 pròtesis dentals, algunes d'elles senceres. Pensa, no?, persones que no tenien cap dent i que després d'estar uns mesos de tractament amb nosaltres surten d'allà amb les dents posades.
Creieu que en aquest cas el servei odontològic està sobre la taula a l'hora de prendre consciència amb accions socials, a pensar en les persones que els hi falten?
No. Així de clar, portem nosaltres 26 anys amb aquest servei, 26 anys que, i encara és necessari, encara cada dia tenim més sol·licituds i més demanda. Que nosaltres coneguem, només hi ha un servei semblant a tota la zona, a l'àrea metropolitana, i fixa't que nosaltres estem rebent fins i tot gent de Lleida, que hi ha a Badalona a fer-se les dents perquè no tenen altra possibilitat. Per tant, sí, és molt necessari aquest servei.
En un any, perquè ens en fem una idea, més o menys quantes persones es poden acollir en aquest servei de SOPs, el servei odontològic?
Entre 500 i 600 persones. L'últim any van ser 509, em sembla que va ser, però entre 600 i 500 és l'habitual.
I ara aquest fons d'acció social que acabeu de rebre, en què creu que canviarà, en què es traduirà en el dia a dia de les persones que venen?
Doncs ens ajudarà a poder tenir un més hores d'atenció, a poder obrir la consulta tots els dies, a poder oferir, quan les persones no tenen diners ni tan sols per pagar aquest petit copagament que nosaltres demanem perquè no podem assumir-ho tot, poder fer aquest ajut gratuït a tot això.
Ara, Fernando, estem parlant en concret d'un projecte, del projecte SOPS, però vostè és el director general de la Fundació Acollida i Esperança. Des d'aquesta fundació, quina és la vostra tasca?
Nosaltres ens dediquem sobretot a tractar persones que pateixen una exclusió social severa i principalment també que tenen VIH-SIDA. Vam néixer amb aquesta voluntat, tenim dues cases d'acollida per persones amb situació d'exclusió severa i amb VIH, amb suport socioeducatiu i suport a la salut, mica en mica van recuperant la seva autonomia.
I ara sí que acabaré amb la mateixa pregunta que els he fet als dos companys anteriors. Es presentaran des de la Fundació la següent convocatòria de fons d'acció socials, que ara sí que sí, podem confirmar que n'hi haurà una altra?
I tant, estarem molt agraïts i molt contents de tornar-nos a presentar, no sé si amb el servei, però amb d'altres, perquè en tenim molts.
Fernando Díaz, director general de la Fundació Acollida i Esperança, moltes gràcies per atendre'ns i que bé que hi hagin fundacions i entitats com les vostres que vetllen per les persones que ho necessiten. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Olma, i em sembla que nosaltres ho deixem aquí des de la Sagrada Família amb aquests protagonistes que hem tingut, a destacar el cardenal Joan Josep Omella, Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora de la Fundació de la Sagrada Família, Xavier Martínez, també director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, però també protagonistes com Maria del Carmen de la Fuente, Fernando Díaz, Jaume Castro, responsables d'algunes d'aquestes entitats, d'algunes d'aquestes fundacions que hi participen a construir una vida millor per als més necessitats. Giró, gràcies, com sempre, molt bona feina.
Gràcies, Joan. Sí, com deies, ho deixem aquí, la jornada d'avui, una jornada completa que hem pogut escoltar diverses veus, tant de les entitats, que al final són les protagonistes, com també des de la Junta Constructora de la Sagrada Família o el mateix cardenal Joan Josep Omella. Ha estat un plaer i ara ens veiem.
Doncs vinga, nosaltres que dèiem, ho deixem aquí des de la Sagrada Família, però encara, Rafa, volem destacar algunes de les entitats.
Sí. Jo t'ajudo perquè
vinga, va,
expliquem-ho, és que tenim un fotime de papers aquí sobre la, és normal, perquè tenim moltíssimes dades. Per exemple, mira, l'associació Saleses, que treballa per la promoció del lleure, de l'esport dels infants i els joves, organitzant activitats extraescolars, colònies i programes esportius. Direu, però això tan important és? Importantíssim, insisteixo. Hi ha moltes famílies que tenen una situació tan complexa i pateixen una desestructura que amb aquestes entitats doncs els hi ajuda a endreçar-se, a posar-se en marxa, una mica d'ordre a les seves vides i suport als infants, ajuda a tota la família. Et puc destacar també, per exemple, l'Associació Sociocultural Camp Mariner 2019 de Santa Coloma de Gramenet, amb esdeveniments culturals, tallers i activitats comunitàries. Fan comunitat. Tenim, per exemple, la xarxa 2DU per la millora del barri de la Sagrada Família. Imagina't si el projecte és de proximitat. Aquesta associació treballa per millorar doncs, la qualitat de vida en aquest barri. En el barri, justament, de la Sagrada Família, proporcionen serveis de suport social, organitzen esdeveniments comunitaris i promouen la participació veïnal. I si et sembla, ara esmentarem algunes més d'elles, però rematem una mica les explicacions dient que una de les entitats beneficiàries és la que tots tenim al cap, no? Quan pensem en acció solidària, què pensem? En Càritas. Càritas Diocesana de Barcelona i Càritas Internacional i cada Càritas Diocesana de cada municipi. Doncs també rebran el suport d'aquest fons social de la Sagrada Família. No cal que se'ls presenti a Càritas, els coneixem sobradament, tothom els té al cap, però proporcionen ajudes doncs, d'emergència, suport en recerca de feina, formació, acompanyament social. Jo crec que és l'entitat transversal. Toquen absolutament tots els pals de l'ajuda per les persones més vulnerables. I mira, per dir-te més, el centre
d'acollida... Sí, anem a fer una cosa, anem a fer un repàs d'algunes d'aquestes entitats,
ràpid,
però dient el nom, perquè evidentment És que en són moltíssimes,
sí,
eh?
Sí, sí. Mira, el centre d'acollida d'Assís, que evidentment és per a les persones sense llar. La comunitat Siervas de la Passió Hogar, que acull dones de víctimes de violència de gènere. Cooperació i salut en l'àmbit de la salut. La Federació d'Entitats Calàbria 66, que un cop més es dedica a fer activitats al barri, no? Fer cohesió social. La Fundació ATSIS, en aquest sentit, vulnerabilitat, especialment per als més joves, els joves vulnerables. La Fundació Ajuda i Esperança, servei d'atenció telefònica a les persones que necessiten suport emocional i psicològic, és a dir, la primera necessitat, no sé a qui trucar, estic desesperat, doncs aquesta fundació agafa el telèfon d'aquest tipus de persones que passen moments tan complicats. La Fundació Barcelona Actua, déu-n'hi-do, ho posen junt per despistar, però està claríssim. Fan cohesió comunitària, la Fundació Brafa, esport per a joves, Centre Obert Joan Salvador Gavina, en aquest cas famílies amb risc social del Raval de Barcelona, doncs tenen el seu suport. La Fundació Concepció Llobateny, que fan teràpies per a adolescents i infants. Bueno, és que són tantíssimes, són moltíssimes. Fundació Nen de Déu, per exemple, per acabar, que sempre està molt bé, totes les entitats que donen suport a la infància, en aquest cas, suports educatius i terapèutics per a infants i joves amb discapacitat. Però és que hem nomenat unes 30.
Sí, 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 sí.
No m'ha arribat a 30.
Moltíssimes més.
Però n'hi ha gairebé el doble. És clar. Espectacular aquesta acció social de la Sagrada Família. Es beneficiarà molta gent en molts aspectes de la seva vida.
Va, i ho rematem recordant unes quantes coses, com que aquestes són només algunes de les 56 entitats beneficiàries sota aquest acte que s'ha fet avui sobre el Fons d'Acció Social de la Junta Constructora de la Sagrada Família, sota el lema Fons d'Acció Social per la Construcció d'una Societat Millor, una dotació per totes elles de 2,3 milions d'euros. Notícies importants que ens deixen un dia com avui. Primera, es confirma que hi haurà nova convocatòria. Ens ho explicava abans Olma Giró, una notícia que ha sortit d'aquesta roda de premsa que s'ha fet avui des de la Sagrada Família. La segona, que el pressupost per la nova convocatòria del 2024 s'eleva a 3 milions i mig d'euros. L'actual, recordem que tenia un pressupost de 2,3 milions. Recordem que l'objectiu d'aquests fons d'acció social és el d'impulsar i cofinançar iniciatives i projectes socials promoguts per entitats sense ànim de lucre que actuïn en l'àmbit de l'Arxidiòcesi de Barcelona i que vagin adreçats a cobrir les necessitats i demandes socials actuals. Per algú que ens estigui escoltant ara i digui sí, és que actuen sobre l'àmbit de l'Arxidiòcesi de Barcelona i, per tant, això queda només en l'àmbit de la ciutat de Barcelona. No, això no és així. La dotació d'aquesta primera convocatòria s'ha repartit ni més ni menys que per 21 municipis diferents en les quals fan tasca aquestes 56 entitats beneficiàries. I recordem que avui hem escoltat alguns dels seus protagonistes, com ni més ni menys Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, però també l'arcabisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella, que ha passat avui pels micròfons de Ràdio Estel, el senyor Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora de la Fundació de la Sagrada Família, i alguns, evidentment, també protagonistes d'aquestes entitats, com és Maria del Carmen de la Fuente, director de Migra Studium, Fernando Díaz, director general de la Fundació Acollida i Esperança, o Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. Així ho deixem en aquesta hora especial que portem fent des de la Sagrada Família, gràcies a la feinada que ha fet avui Olma Giró, gràcies a la feinada que ha fet aquests dies també Sílvia Muñoz, cap de programes d'aquesta casa, i gràcies a Rafa Sanauja, que m'ha acompanyat en aquesta estona especial des de la Sagrada Família. També gràcies, com no podia ser d'altra manera, continuem amb ell, amb José Matosas, amb els dits més ràpids que conec al capdavant de la ràdio. Ho deixem aquí, podrem seguir escoltant protagonistes als butlletins informatius d'aquesta casa.
I gràcies a tu, que has fet un esforç i estàs malalt.
Mira que bé, estic bé. Anem a publicitat i continuem més bé que mai, va.